COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. La teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Mira que són rares i estranyes aquestes setmanes que tenen un dia festiu entremig, perquè desorienten. Jo entrava a la ràdio i pensava que era dilluns. Clar, tot com si fos un dilluns, una cosa molt estranya. No, és dijous. És dijous. No penseu, segurament alguna persona més estarà una mica desbocada amb això. Bé, ja la castanyada de Tots Sants ja la deixem enrere d'aquest any. I ara, si ja estava mirant per les xarxes, i segurament ja heu vist aquest vídeo dels monstres de Halloween i aquestes coses que estaven traient del gel a la Mariah Carey, que surt del gel i diu "It's time!" i ja està anunciant el Nadal. És a dir, que ja estem entre camí posant les vistes al Nadal. De fet, entremig hi ha una data que de la que parlarem de seguida, i és el Black Friday. Què és el Black Friday? Doncs ja sabeu que és aquella data on hi ha moltes rebaixes, un bon grapat de productes. És una data entregada al consumisme total i absolut, però que a més també genera llocs de feina. D'això en parlarem també avui, dels llocs de feina que pot representar i donar el Black Friday. Però això com va? Això va començar als Estats Units. La història del Black Friday, aquest famós de les rebaixes, va començar als Estats Units. I com moltes d'aquestes costums yanquis, doncs ha arribat a nosaltres. En aquesta del consumisme és pràcticament ja es celebra pràcticament tot el món, al mig món. Però d'on ve tot això? Ja al principi, la que ja està absolutament descartada i que igual heu sentit, és que això venia de la venda d'esclaus. Després el Dia d'Acció de Gràcies, que als Estats Units es celebra el quart dijous del mes de novembre, doncs hi havia una venda i una rebaixa d'esclaus. Per això li deien el Black Friday, perquè hi havia una mena de rebaixa. Bé, aquesta hipòtesi va estar descartada, en tot cas, eh? Després hi ha una altra, com a originari del Black Friday, que va ser o està datada el 24 de setembre de 1869. Hi havia dos agents de la borsa de Wall Street, dos llestos d'aquests que volen fer-se rics ràpidament, que van intentar acaparar tot l'or a les seves mans. Es van aliar amb un polític d'allà de Nova York, i a partir d'aquí aquestes intents, aquestes mogudes de compra d'accions d'or, doncs molts inversors es van arruïnar, i llavors, arrel d'això, aquella jornada va ser coneguda com a Black Friday, com a divendres negre, podria ser. Hi ha una altra, aquesta seria la tercera, que seria als anys 50. Als anys 50, una jornada després de l'acció del Dia d'Acció de Gràcies, doncs es van ajuntar dues coses. Un partit va ser a Filadèlfia, un partit de futbol americà entre la Marina i l'Exèrcit de Terra, i les compres de Nadal. Llavors, va ser tan la gentada que hi va haver a la ciutat de Filadèlfia aquell divendres, va ser tal la gentada que el cos de policia no podia lliurar cap agent. I van estar fent jornades de 12 hores, i des de llavors li van dir un divendres negre, que sembla que els comerciants espavilats, com sempre els Estats Units per això són molt espavilats, van crear aquest claim, aquesta frase, divendres negre, que fins i tot ha arribat als nostres dies. Bé, tot això és la història del dia que a fi de mes tindrem, que és el Black Friday, que en parlarem molt, sobretot per tot el moviment de diners que hi ha. Després d'aquesta petita classe de història xunga que us acabo de fer, benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us parlo que el temps està molt de Black Friday, també. Black Thursday, en aquest cas, perquè tenim un dijous d'aquest d'alertes importants per aquesta tarda. Atenció, perquè hi ha una alerta vermella pràcticament a tot el litoral català, des de la Costa Brava pràcticament fins tota la Costa Daurada. Hi ha una alerta fins i tot per molta precaució, no sé, és a dir, no us apropeu a espigons, a llocs on trenquen les onades, perquè realment avui la cosa està molt i molt i molt perillosa. A més, la pluja, doncs, està escombrant tot el territori. Parlem més de vent i de mala mar que de pluja, eh? Sí que és veritat que possiblement tindrem pluges, però no esperem grans pluges, en tot cas. Ha començat ja aquest matí la primera jornada per Ponent i anirà, doncs, escombrant tot el territori fins a Llevant. És a dir, per aquesta tarda hi esperem més pluja cap a Llevant, és a dir, cap al Maresme, Baix Llobregat, el Garraf, a tota aquesta zona, els Empordans, que no pas que, cap a Ponent. I l'alerta important, per vent... Per vent, per intensitat de vent, així que atenció a zones boscoses, atenció si deixeu el cotxe sota un arbre, atenció d'aquestes coses, i sobretot per la mar. És a dir, tenim una jornada d'aquestes animadetes, que continuarà demà divendres pel matí, que esperem tres quarts del mateix. No pluja, però sí intensitat de vent, baixarà la intensitat al mar, però encara serà important i esperarem possiblement les primeres nevades ja a cotes altes cap a la Vall d'Aran i el Prepirineu Occidental. És el que tenim. Va, parlem de consumisme, parlem de Black Friday. Silvia Fernández, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, doncs encantada d'estar aquí. Més de parlar de compres, perquè m'encanta.
A tu ha tancat les compres?
Sí, la veritat és que sí. No em puc evitar, hauria, però m'agrada molt.
Bé, doncs de seguida parlem de el Black Friday amb la Silvia Fernández aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Sola, y así se fueron las horas.
Bueno, pues, de fet, parlem del Black Friday. Fernández, tu utilitzes les rebaixes del Black Friday?
Sí, jo no em puc amagar, la veritat és que utilitzo les rebaixes i també les no rebaixes, jo si surto i em dona per parar a qualsevol tenda, sobretot de roba o de joies, estic acabada.
Robeu joies, eh? Ojo, peligro que no, sí, no sí. Estamos hablando de perfil bajo, eh?
No.
Robeu joies, la cosa, eh?
I clar, quan hi ha ofertes, hi ha períodes així de rebaixes o dies assenyalats, doncs la veritat és que ja caic.
Doncs si parlem de la gent que va a buscar el Black Friday, quin és el perfil d'aquestes persones?
Doncs la veritat és que, bueno, òbviament, les empreses no busquen més treballadors perquè com hi ha moltíssima més demanda de gent que vol aprofitar doncs, aquestes rebaixes de Black Friday i de Cyber Monday per avançar-se a les compres nadalenques, doncs les empreses han de contractar a més personal. I el que més necessiten serien doncs, empaquetadors, carretoners, mossos de magatzem i transportistes, però també calen més treballadors doncs, destinats a l'atenció al client per atendre doncs, sobretot el que coneixem avui en dia com comerç electrònic, que és una miqueta doncs, el més popular a l'actualitat. I quan parlem més de comerços in situ, més els tradicionals, sí que es necessiten doncs, dependents, hostesses i perfils més comercials. I sobretot el que les empreses valoren moltíssim pels dos sectors, tant per al logístic com per la venda més al detall, és les competències digitals de les persones actualment, pel que comentem, no? Perquè moltíssimes vegades doncs, es compra ja directament online.
Mira, avui també parlarem després de la dificultat de l'adaptació tecnològica, de seguida en parlarem, però mira, tenim el Black Friday, que és el dia 24 d'aquest mes, i el Cyber Monday, que és un Black Friday però tecnològic, el dia 27, el dilluns següent.
Sí.
Bé, quan parlem de contractacions, ara que estaves parlant d'aquests perfils, quantes contractacions es calcula que pot haver de cara al Black Friday i el Cyber Monday?
Doncs mira, jo m'he pogut informar a través de les previsions de creació d'ocupació que realitza l'empresa Randstad de cara doncs, a aquesta campanya, no? I diuen que generarà un 11,7% menys de llocs de treball relacionat amb el comerç, la logística i el transport, doncs, durant aquest any a Espanya. Si parlem de números més concrets, es calcula que aquest any s'arribarà a prop de les 25.500 contractacions davant les gairebé 29.000 que es van, doncs, arribar a fer l'any passat. Evidentment, tot el context d'inflació que s'ha donat en els últims temps, doncs, hi té molt a veure, però a mi m'ha resultat bastant curiós, perquè la veritat és que l'any passat no és que estiguéssim molt millor del que estem ara. I si parlem concretament de Catalunya, diu que generaran prop de 4.300 llocs de treball i és un volum que també suposa un descens del 8,8% respecte a l'any passat, quan se'n van crear 4.800, aproximadament.
Bé, el cas és que tampoc la qüestió no està lluny tampoc de que hi hagi polèmica, perquè aquest Black Friday també ve en cacau, sobretot amb vagues convocades, no?
Sí, 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 la veritat, l'altre dia buscant vaig veure que hi havia, doncs, problemes a l'empresa de roba H&M, no? També soc consumidora, fidel consumidora d'aquestes botigues, i és que el sindicat de la CGT, doncs, ha convocat 7 jornades de vaga de 24 hores a aquestes botigues, coincidint precisament, doncs, amb aquesta campanya de la qual estem parlant, tant de Black Friday com també de compres nadalenques. El primer dia d'aturada serà el 9 de novembre, que si no m'equivoco és ja aquest cap de setmana, seguit del 24, que és el Black Friday, el divendres aquest que estem destacant tota l'estona, i també, doncs, diguem que s'ha ofert fer, o sigui, s'ha proposat fer vaga els dies 23, 27 i 30 de desembre i també els dies 2 i 5 de gener del 2024, més de cara, doncs, a aquesta campanya de Reis. I la veritat és que, clar, pot suposar un veritable problema per a l'empresa, perquè estem parlant de dates molt destacades on es necessiten, doncs, els treballadors, no?
El cas és això, no?, que s'aprofiten aquestes dates per fer aquestes coses. Mira, precisament ara parlarem de buscar feina, parlarem de perfils de buscar feina, i no del que demana una empresa, sinó del que busca, en aquest cas, una noia. Es diu Ingrid Martín i està buscant feina. Com ho fa? De quina manera? De què busca? Cap a on busca, i si és fàcil o no és fàcil en aquest cas, no? En aquesta època, trobar feina o no. Ingrid, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar aquí, Ingrid, por atendernos. Bueno, ¿tú cuándo has empezado a buscar trabajo? Primero, ¿cuántos años tienes, si no es indiscreción?
Ahora mismo tengo 18.
18. ¿Cuándo has empezado a buscar?
Sí. Empecé a buscar el año pasado. Y este año, pues, he querido cambiar y, pues, sigo buscando ahora mismo.
De acuerdo. ¿Tú qué método utilizas para empezar a buscar trabajo? Primero, ¿entregas el currículum? ¿Buscas en algún sector determinado trabajo? ¿Te da igual el trabajo que salga? ¿De qué buscas?
No, yo siempre busco sectores que sean de cara al público, que se amolden un poco a los estudios que estoy haciendo. Y normalmente, pues, lo primero que hago es el currículum, con la experiencia que tengo de voluntariados y demás, y suelo ir directamente a los sitios a entregarlo.
Ajá, de acuerdo. ¿Qué estás estudiando?
Psicología.
Psicología, y estás buscas trabajo de cara al público.
Sí, para también tener contacto con la gente y que esto de alguna manera me sirva a mí luego.
Ajá. Y bueno, eres joven, estás buscando trabajo, aún quedan muchos años por delante, afortunadamente, Ingrid, pero te pregunto, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu feedback? ¿Te cuesta mucho encontrarlo? ¿Hay receptividad? ¿No? ¿Cuál sería tu impresión?
Yo la experiencia que tengo es con niños, en voluntariados de, pues, monitora y demás, y normalmente me suelen contestar rápido, pero hay otras veces que no.
¿Y las empresas están receptivas a encontrar, o sea, te cuesta encontrarlo?
No, yo lo que suelo hacer es preguntar a gente cercana, sobre todo si sabe de sitios en los que haga falta gente y demás.
O sea, primero tú buscas a través de contactos, de amigos.
Sí, yo lo primero que suelo hacer es esto. Si veo que no, lo suelo ir a las tiendas directamente a entregar el currículum.
¿Y agencias?
Pero también es verdad que no, eso de momento no lo he mirado.
¿No has mirado agencias? Pero no. O a través de familiares o amigos, o...
Sí, eso sí.
Vas directo a las tiendas, ¿no?
Sí, pero también es verdad que a veces me meto en la página web del sitio, por ejemplo, un ejemplo, el Corte Inglés.
¿Sí?
A veces salen ofertas de trabajo en la misma página web.
Ajá. Y cuando encuentras estas ofertas, ¿cuánto tiempo dedicas tú a buscar trabajo al día?
Bueno, al día va por días, va, depende.
Por ejemplo, ¿un día que dediques mucho tiempo?
Pues si tengo que ir a la tienda, pues una hora. Si tengo que buscarlo yo misma, pues depende de lo que vaya encontrando.
¿Con qué problemas te encuentras? Te dicen aquello de no, es que eres muy joven, es que no tienes experiencia, es que... ¿qué problemas sueles encontrar con estas cosas?
En muchos sitios lo primero que te dicen es cuál es la experiencia que tú tienes. Y yo por suerte tengo los voluntariados y pues los idiomas y tal. ¿Mm? Pero en otros sitios directamente no piden experiencia porque están pensados en horario de estudiantes.
De acuerdo, que es el que te va a ti bien, ¿no?
Sí, es el que me va bien a mí, digamos.
¿Tú crees que es difícil encontrar trabajo si te pones a ello como tú?
Yo no creo que sea difícil. Lo que creo es que tienes también que presentar tú una serie de competencias para poder ocupar un cargo, sea el horario que sea.
De acuerdo. Vas renovando, bueno, renovando. Es que con 18 años no sé qué puedes renovar todavía, pero estás al día de todas las competencias que se te exigen, ¿no?
Sí, claro, las voy añadiendo dependiendo de lo que voy haciendo.
¿Y de tu entorno qué sabes? ¿Tu entorno te dice lo mismo? ¿Tu entorno dice, tus compañeros o compañeras que pueden estar buscando trabajo? ¿Qué te dicen?
Lo que veo de mi entorno es que, por ejemplo, a lo mejor sí que encuentran trabajo, pero lo rechazan o por la remuneración o por las horas. Quizás el problema es que muchos trabajos no tienen este horario que buscamos los estudiantes.
¿Horario? ¿Y porque tú qué horario buscarías?
Fines de semana, por ejemplo.
Fines de semana. Sí. Y la remuneración es importante, supongo, también, ¿no?
Sí, es importante, pero depende para que busques el trabajo. Claro, si lo buscas porque realmente necesitas el dinero, pues buscarás una remuneración mayor. Y si es para pagarte tú tus cosas y tener una independencia, pues no importa que sea tanto.
De acuerdo. ¿Sería tu caso, sería el segundo?
Sí, mi caso sería el segundo, para no tener una dependencia de los padres y poder irte pagando tus cosas.
De acuerdo. Muy bien. Pues, Ingrid Martín, felicidades y espero que encuentres trabajo de lo que te gusta lo antes posible.
Muchas gracias.
Pues, ho tenim, mira, aquí estava precisament el fet de treballar de buscar feina. La teva feina és buscar feina. I clar, suposo que és una bona època amb rebaixes per trobar el que es busca. Ho ha fet molt bé, precisament, els perfils que es busca buscar feina, precisament una edat com els 18, en aquest cas, per la seva independència econòmica, eh? Bé, de seguida parlarem d'un dels punts que ha deixat abans la Sílvia quan ens parlava d'aquestes aptituds tecnològiques i adaptació. En aquest cas, evidentment, amb la Ingrid, que parlàvem ara, ja és nativa tecnològica en aquest aspecte, ho té molt més fàcil que d'altres persones que els hi costa. Per què? Un estudi explica i diu d'aquests que precisament busquen feina, que fan diferents empreses d'oferta de feina, diu que el 70% dels treballadors té problemes, pocs o molts, d'adaptació tecnològica. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, anem a perdre pes. Abans, anem a perdre pes amb el plan 1, 2, 3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Venga,
muy bien.
Vamos a adelgazar rápido, a sacarnos los panellets que se han quedado ahí en la cadera, hacerlo rápido, sano, y el secreto es el plan 1-2-3, porque si necesitas adelgazar de una vez por todas y verte como tú quieres, es tu decisión. Y Enriqueta nos explicas cómo.
Claro, claro que sí. Además es que el plan es rápido, es seguro. En tan solo 3 semanas podemos llegar a perder de 4 a 7 kilos comiendo, porque no son batidos sin pasar hambre, ¿no? Vamos a ver los resultados enseguida en la báscula, pero sobre todo también cómo mejoramos las rodillas, la agilidad y tu figura. Todo cambia en ti si pierdes de peso, evidentemente.
Y además con el plan 1, 2, 3 perdemos de peso y se va a notar ya en la primera semana, ¿eh? Sí. Vamos a adelgazar, bajamos de talla, nos vamos a deshinchar. Venga, vamos a pautarlas. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Es que la primera semana, Cruz, hacemos una limpieza que son los sobres de piña, ¿no? Porque ellos nos ayudan a eliminar las toxinas, a depurar. Bajamos la barriga, eliminamos las retenciones de líquidos y ya perdemos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar.
Renovamos con los sobres de naranja, prebióticos, para cuidar la flora. Mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Son saciantes, van muy bien, porque calman la ansiedad. Ellas se encargan de atrapar la grasa donde la tengamos para eliminarla, para que sigamos perdiendo peso. Y el resultado, sí, han pasado 3 semanas, te subes a la báscula de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte sin compromiso? Pues llámame, el teléfono 650 51, 52, 53.
Ahí está Enriqueta, en ese teléfono, ella y todo su equipo para informarte sin compromiso. El plan 123 está realizado por Laboratorios Clinitec, a base de plantas, minerales y vitaminas, y es apto para todas las edades, incluso si eres celíaco, hipertenso, diabético, porque al bajar de peso vas a regular tus niveles de colesterol y glucosa. Es que pierdes peso, volumen y grasa localizada, Enriqueta.
Claro que sí, sin perder la masa muscular, ¿eh, Cruz?
Eso.
Así que hoy tenemos la mejor oferta para todos los oyentes de COPE que nos llamen ahora, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque les vamos a regalar las tres infusiones adelgazantes, que son la Detox, más Adrena, más Lipo, pero también de regalo con el plan el gel caliente reductor que lleva Rolón incorporado para perder centímetros, eliminar la grasa, esa grasa localizada que puede estar en vientre, piernas, esos michelines, porque con su efecto calor pues destruimos la grasa y alisamos la piel.
Efectivamente.
Esta gran oferta solamente tienes que marcar el teléfono, ¿eh? 650-51-52-53.
650-51-52-53. Para perder peso, llama ya al plan 123, 650-51-52-53. Y en tres semanas vas a adelgazar de 4 a 7 kilos. Rapidísimo, seguro, porque te mereces lo mejor. 650-51-52-53. Y vamos a ver cómo perdemos peso. Bueno, sí, peso, claro. Y centímetros, Enriqueta. Son los centímetros de la barriguita.
Claro, es que perdemos peso, pero nos deshinchamos, bajamos muchísimo volumen, pero muchísimo volumen con el plan 123, que además es que es económico, que lo llevamos al domicilio por mensajería, sin gastos de envíos, y todo son comodidades, ¿eh? El pequeño esfuerzo, marcar el teléfono, 650-51-52-53.
Pues ya lo habéis oído, con el plan 123 perdemos peso en solo tres semanas rápidamente de 4 a 7 kilos con base clínica, registro sanitario, es sencillo y rápido de hacer. 650-51-52-53, y lo vas a recibir donde tú quieras por mensajería, sin gastos de envío, sin desplazarte a ningún centro, solamente 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para informarte sin compromiso y ya puedes perder peso. Enriqueta, patunets.
Adéu,
gràcies. I de seguida, atenció, perquè parlarem de l'adaptació de la dificultat de molts treballadors en funció de la seva edat, clar, per ser resilients, és a dir, adaptar-te a la tecnologia. De seguida en parlem aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Pilar Cisneros. Fernando de Aro.
Històries.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escucharlo.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Estàs sonant un dels grups que més porten a sonar als escenaris a Espanya, em refereixo, als Hombres G, en aquest cas. Hoy voy a pasármelo bien, sí, sí. I tant, sobretot quan et toca fer una resiliència, adaptar-te a la tecnologia per trobar feina, en aquest cas. Diuen, precisament, aquests estudis, que un 70% dels treballadors els hi costa, de certa edat, els hi costa molt, molt, adaptar-se a noves tecnologies. Mira, us dic una cosa, tampoc m'estranya, eh? Tampoc m'estranya. Tot això va a una velocitat tal... Va a una velocitat tan endemoniada que és molt difícil saber d'avui per demà, perquè el que s'ha après avui, demà, igual ja no serveix perquè hi ha una intel·ligència artificial que no sé què. És molt difícil, això va molt ràpid. I adaptar-te a aquestes circumstàncies a vegades és molt, molt i molt difícil. Però parlem d'aquesta dificultat perquè ja el titular és prou contundent amb la Sara Amaro, que és psicòloga, experta en conductes addictives i professora de la Universitat de Girona. Sara, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Un 73% de treballadors que diguin que no estan disposats o que no es veuen capacitats per aprendre competències digitals, em sembla un percentatge greu.
Sí, la veritat és que sí, que és un percentatge elevat, però alhora podríem dir que tampoc, des del punt de vista, no, de les investigacions, massa sorprenent, perquè si tot això, no, ho portem una mica en el camp de l'educació, no, i transportem a la població més jove, que al final són els que accediran, no, al mercat laboral, s'estan veient, no, en els darrers estudis que s'estan fent, per exemple, no, des de la Comissió Europea, que realment els joves d'avui dia, no, els que es coneixen com els nadius digitals, suspenen en determinades competències digitals que són molt importants, no, per després la seva inserció en el món laboral.
És a dir, que el problema encara és més greu. Bàsicament és el que tu dius, s'ha d'implementar en educació per començar.
Exacte. Tal qual com diu aquest estudi i altres estudis que s'estan fent i que ja sabem des de fa temps, doncs, evidentment, tot això s'ha de treballar des d'un nivell molt més primari, no? És a dir, des de l'educació formal. Mm. Això vol dir que a les escoles, no?, tot i que actualment ja hi ha un pla de digitalització, no?, i per tant està previst, no?, que cada vegada es treballin més aquestes competències, és cert que els estudis mostren que no és suficient en només donar recursos tecnològics a les escoles, sinó que tot això ha d'anar acompanyat per una pedagogia que acompanyi, per exemple, els docents, no?, a fer una bona formació. Perquè el que també s'està veient és que els docents tampoc tenen masses competències digitals, no? Per exemple, no? D'una dada que a mi em va cridar molt l'atenció ja l'any 2013. Gairebé un 50%, no?, dels docents, quan els hi preguntaven com havien après ells a utilitzar, no?, les tecnologies o les competències digitals, bona part ho feia a través de l'observació dels companys. I eren pocs els que realment es formaven, no?, en cursos especialitzats.
Llavors és molt difícil ensenyar el que no saps. És complicat, clar. Això, clar.
Evidentment, sí, sí, sí.
Clar, estava pensant precisament que això també ha d'anar de la mà socialment. No sé, jo pensava ara mateix, clar, és com aquella persona que li canvien el software de l'ordinador i diu allò de, no, el de antes era mejor. Sí. Aquesta manera de... Aquest immobilisme psicològic que tenim al cap tots, no?
Sí, és clar, és que sempre hi ha una mica la tendència a pensar, no?, que les coses del passat són millor que les presents, no? I la veritat és que l'ésser humà, doncs, ens costa, no?, adaptar-nos als canvis. Però, i més en aquesta societat, que són canvis tan accelerats.
Sí,
no?
Això t'anava a dir. És que ara, precisament, si abans ja costava, ara, amb aquest ritme frenètic, és una qüestió, és un autèntic repte pel cap.
És un autèntic repte, però bé, el context que tenim és el que és, no? I, per tant, resistir-nos a això, doncs, fa que després, no?, doncs, sigui més complicat adaptar-se. Per tant, entre tots, hem d'intentar, doncs, sumar esforços des de diferents aspectes, no? Per exemple, no?, des de la formació dels nens a les escoles, però també des de les universitats, no? Anar formant aquells futurs, no?, diguéssim, adults i treballadors en aquestes competències que són tan importants, no? Hem de pensar que estem en una societat en la que maneguem moltíssima informació i I aquesta informació també s'ha de saber utilitzar i s'ha de saber analitzar, no? Mm-hmm. Per, diguéssim, fer-ne un bon ús. I aquí és on hem de començar, no?, a posar-nos, diguéssim, entre tots a treballar, no?, a desenvolupar aquestes habilitats de, que es diu ara, no?, del pensament més computacional, no?, de ser capaços d'entendre aquestes dades i utilitzar-les de manera positiva.
Clar, jo pensava, dic, curiós, és curiós que s'estan formant noves generacions a escoles, a universitats, que igual quan acabin, quan llicenciïn, quan tinguin el seu títol, diguin, ostres, sí, tinc un títol, però tinc un buit tecnològic, un buit d'adaptació tecnològica, de competències tecnològiques. Sí. És a dir, que no és que no serveixi per res, evidentment no és així, no serà així, però sí que hi haurà un punt feble aquí.
Sí, és clar, vull dir que entre tots hem de ser conscients, no?, una mica, doncs, què és el que està demandant, no?, el mercat laboral, no?, i aquestes noves professions emergents, no?, que estan sorgint com a la ciberseguretat o com el psicòleg del Big Data, no?
Sí.
I, per tant, a part d'ensenyar les competències transversals, no?, de cada professió, hem d'ensenyar aquestes altres competències digitals que realment seran les que els serviran. Perquè, al cap i a la fi, quan els estudiants, no?, surtin de la universitat, segurament les feines que tindran encara no existiran. Vull dir que, en el fons, el que s'ha de donar són bones competències, i no només transversals, sinó també digitals.
I la darrera pregunta que et faré, Sara, no sí. sé si entra dins del teu àmbit o no, però jo te la faig igualment, si no, ja em dones la teva opinió i ja està. Sara, pel que estem parlant, dona la sensació que hi ha una manca de connexió entre educació i necessitats de la societat, necessitats laborals, necessitats d'empresa. És correcta aquesta sensació?
A veure, jo crec que aquesta pot ser una sensació generalitzada, però que també jo crec que s'hauria d'analitzar amb molta cura, perquè sí que és cert que cada vegada hi ha un esforç més important, tant pels centres educatius com per les universitats, per acostar aquests dos mons, no? Tant des del punt de vista de la formació com des del punt de vista de la recerca, com amb les escoles, perquè cada vegada es treballa més a través de projectes, no? És a dir, ja no treballem de manera tan tradicional, sinó que treballem molt, per exemple, a través de projectes que s'anomena l'APS, no?, que és l'aprenentatge per servei. Mm-hmm. Com l'educació pot també millorar la vida de la comunitat. Per tant, malgrat pot haver-hi aquesta sensació generalitzada, a mi m'agradaria deixar el missatge de que s'estan fent esforços en totes direccions per cada vegada aquesta escletxa, no?, que hi ha entre el món laboral i el formatiu sigui més estreta, però és cert que tenim un camí a recórrer i això vol dir fer canvis i fer canvis també en la metodologia d'ensenyament i d'aprenentatge.
Doncs, doctora Sara Malo, del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Gràcies, i és això, és que, escolta'm, i ara mateix, amb tota la potència que ens arriba amb la intel·ligència artificial, saber controlar tot això, segurament, en breu, si no ja, és interessant tenir aquests coneixements, Això ho heu de saber. Marc Porta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
I tu i la tecnologia, com ho portes, això de la tecnologia?
Bé.
Home, sí, tu sí, tu.
Clar, la generació és el que toca.
Sí, per generació, és veritat. Tu ja has nascut amb un dit a l'Instagram.
Exacte. Es podria dir així.
Es podria dir així, no? Que no et sona estrany. Bé, amb la Mar no parlarem de tecnologia, però sí parlarem d'una cosa que és molt més sucosa, de menjar.
Parlarem de menjar i del Gastronòmic Fòrum Barcelona, que comença aquest proper dilluns.
Molt bé, de seguida en parlem de tot això, d'aquestes explosions de creativitat que porta el Fòrum Gastronòmic. Però abans, ja que parlem de menjar, va, parlem de vi, parlem de formatge, parlem de xisquers, perquè demà és el dia. Demà, dia 3, i demà passat, dia 4, és el dia del Xisifest, perquè si és un boig del formatge, del vi i dels pastís de formatge, dels cheesecakes, doncs aquest event, el Xisifest, és per tu, Demà, dia 3, i demà passat, dia 4, a l'estació Espai Gastronòmic, situada a l'estació de França de Barcelona, es converteix en l'epicentre d'aquesta experiència culinària on gaudiràs de meravellosos formatges, de cheesecakes, dels pastís de formatges i vi. Vi i formatge casen, però d'una manera embogidora, Doncs ja ho saps, ho has de reservar. Pots entrar al web ja per comprar les entrades, xisifest.es, xisifest.es. A l'estació de França, si t'agrada el formatge, el vi i el pastís de formatge, el cheesecake, és el teu event.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Evasión o Victoria, con Sylvester Stallone y Michael Caine. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
¿Con Viajes El Corte Inglés y Tui? ¡Di que sí! A despreocuparte, a descubrir destinos como Tailandia, Perú o Kenia y a disfrutar del viaje de novios de tus sueños. Déjate asesorar, reserva por solo 60 euros y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Di que sí con Viajes El Corte Inglés y Tui.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Croquetes de panetone. No comencem bé, per mi, eh? O cervesa blava. Mira, la mare m'està mirant amb bona cara. Això és el que podreu provar a partir del proper dilluns al Gastronòmic Fòrum de Barcelona, que celebrarà fins dimecres. Mar, on es fa? I a part d'això, quines més novetats podem veure? A veure, les croquetes de panetone...
Et crida l'atenció o què?
No, és que aquests invents a mi no sé.
No tornen massa. La veritat és que tenen bona pinta de dir, perquè es faran al Palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, i el menjar doncs serà molt divers, des de xurros de moniato fins al que ara comentaves, aquestes croquetes de panetone o la cervesa blava.
Cervesa blava.
A més, té un nom molt especial que ara, de fet, ens explicarà l'expert que ens parla, perquè és un saló per professionals de la restauració, de l'hostaleria i també del food service, i ens ha parlat el codirector del Fòrum Gastronòmic, Josep Alcaraz.
Són expositors, han fet un gran esforç per fer novetats i adaptades als gustos dels consumidors actuals, amb tot tipus d'intoleràncies, amb tot tipus de recomanacions, i realment és espectacular aquesta edició. I els seus restaurants s'han de presentar productes que no estiguin vistos, sinó no seria una fira realment, un esdeveniment com és el Fòrum, en el qual es presenten aquest tipus de novetats que són no vistes, però en cap lloc del món.
A més, són novetats pensades també per impacte en els dinars familiars de Nadal i que compten també amb tot tipus de preferències, des de càrnics gourmet fins a les propostes més vegetals de la mà de xefs que, entre tots, hem de dir, sumen més de 55 estrelles Michelin.
El Joan Roca, els xefs de Disfrutar, el Pol Andrias, que ve de Groenlàndia, el Cines Gataf, que ve de Zúrich, la Carolina Berten, que venen de Brussel·les, Lucía Feites, que venen de Santiago de Compostela... És que són moltíssims, és que no em vull aixecar, és que són molts, són 100, i realment cada dia tenim moltíssima activitat, perquè el que volem és que hi hagi activitat continuada i que la gent que vingui pugui gaudir, però inclús aquesta vegada l'aconsellem que la gent, és un saló que normalment la gent venia un dia, aquesta vegada aconsellem que vinguin com mínim dos dies, perquè si no és que no tenen temps de poder, necessiten temps per poder estar als estants, amb els seus proveïdors i nous proveïdors, i també per estar les activitats, que aprendran moltíssim, realment.
No, a veure, ja quan et dius que tindràs croquetes de panetone o cervesa blava, la curiositat, com a mínim, de tastar això s'imposa.
Així és, la curiositat mata el gato, no diuen.
Llavors, no, mira, et diré una cosa, jo no sé si et passa
a tu... Provar-ho.
No, que segurament està boníssim, que jo no diré que no, que segurament està boníssim, jo em posaria la cua per tastar-ho seguríssim. Ara... La gran pregunta d'aquest tipus de menjar creatiu és que a vegades acabes amb gana i acabes demanant un plato de patates con huevo y chorizo. O sigui,
sí,
això et deixa...
Acostuma a passar, clar.
Això no sabem, falla mai,
No sabem si passarà. Quan un cop ho facin ens ho hauran d'explicar. Però el que sí que sabem és que es tracta de l'edició de rècord, una edició de rècord que serà la més gran de la seva història, amb un creixement del 20% de l'oferta expositiva respecte a l'última edició celebrada el passat 2022. I hem de dir que també, encara que no ens han adelantat detalls, estan també parlant i ja programant la que serà la del 2024 i tot apunta que seguirem tenint aquesta edició de rècord, un any més.
No oblidem una cosa, estem en un país, Espanya és un país gastronòmicament molt i molt i molt ric. Molt i molt ric. És a dir, aquests events han de funcionar sí o sí, perquè ja només la matèria prima que tenim aquí, només de cervells que pensen en novetats, de matèria primera, tot això és de primera qualitat. No ens podem arribar a imaginar, possiblement no posem en valor tota aquesta riquesa gastronòmica que tenim. Ja no només a Espanya, si parlo de Catalunya, en concret, per parlar del trosset que ens toca a nosaltres, tres quarts del mateix que hem d'explicar, ja ho coneixeu, la riquesa gastronòmica que tenim aquí a Catalunya. Marc Puerto, tu que ets de bon menjar, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't.
Igualment.
Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Tancarem barrera, obrirem migdia, i obrirem migdia parlant dels problemes que estan provocant les begudes energètiques. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
La 1 a las 12.